Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient poc fred. Alguns núvols alts i mitjos que poden entrenyinar el cel sense més conseqüència.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Vinga, va, què tal, com esteu? Que ja és dilluns, comencem una setmana que serà important per fer balanç des de la calma dels efectes del temporal Glòria que va deixar la nostra comarca la pitjor part, una persona morta, una encara desapareguda i el riu Ter desbordat, inundant pobles com Ullà o Part de Verges i també de Torroella. Demà el Consell Comarcal reuneix els seus alcaldes per fer una primera valoració i, com dèiem, caldrà temps per acabar de saber, acabar de conèixer econòmicament, biològicament, humanament, quins són els efectes d'aquest temporal Glòria que de ben segur que es recordarà durant molts, molts i molts anys. A més, també voldríem fer un agraïment des d'aquí, des de Ràdio Capital, que és als ajuntaments, als alcaldes de les zones afectades, perquè no han tingut en cap moment un no per resposta quan des d'aquesta ràdio els hem demanat informació, els hem demanat que ens ajudessin a explicar, els hem demanat quina és la situació al seu municipi. Per tant, agraïment infinit a tots els alcaldes. A més, aquesta serà una setmana de nou important, perquè Dolors Bassa sortirà de la presó per anar al Parlament a participar a la comissió d'investigació. Una comissió d'investigació sobre el 155. La jornada serà important perquè els exconsellers es veuran cara a cara amb els defensors del seu empresonament. Ja sabeu, Roldans, Carrizosas, etc. També gent del PP. I també es veuran amb la gent que no els ha volgut anar a veure a la presó, és a dir, Miquel Iceta. Veurem com se'n surten. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Ràdio de l'Empordà transmet en directe també per Ràdio Bisbal i Extra FM a Costa Brava. Avui al Supermatí parlarem amb la gent de Tot Més Net, que són qui van organitzar ahir la jornada de neteja de l'Estartit, des de l'Estartit fins a la Gola del Ter, perquè va ser una jornada super multitudinària, molt, moltíssima gent ahir netejant la platja de l'Estartit i també la platja de la Gola del Ter, Griells, tota aquesta zona. Parlarem amb ells, que són qui ho van organitzar. I també parlarem amb Josep Pericay, que és president de l'Associació de Defensa de... l'associació que agrupa els arrossaires de Pals, per veure quin efecte ha tingut sobre el terreny aquest temporal Glòria i sobre la collita de l'arròs. Ja ho sabeu, durant aquesta setmana el que farem serà centrar-nos en sectors. Ara estem, avui ens centrarem molt en la zona del Baix Ter, concretament això, la Gola del Ter, l'Estartit, també la plana del Baix Ter, per veure quins han estat els efectes del temporal. Més endavant, durant aquesta setmana, doncs anirem zona per zona per mirar d'ampliar una mica. Les 8 i 4 minuts. Els efectes del temporal Glòria han estat intensos al Baix Empordà i sobretot al litoral dels municipis de la comarca. Per això alguns voluntaris han fet neteges a les platges baix empordaneses aquest cap de setmana per anar recuperant la normalitat. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El dissabte a la tarda, prop d'un centenar de persones es van mobilitzar per retirar quilos de plàstics i canyes de les platges de La Fosca, de Castell i el camí de Ronda de Palamós. Ahir aproximadament un miler de voluntaris van fer el mateix a les platges de l'Estartit, un indret que encara té carrers negats per l'aigua, com el sector de Griells.
Van marxar de cap de setmana amb alguns talls a les carreteres encara presents i sense servei d'aigua a alguns municipis. Pedro Ruiz, ha canviat alguna cosa?
Doncs sí, per exemple, Ullà va estar fins dissabte sense aigua. Justament ahir el seu alcalde Josep López i el de Torroella de Montgrí, Jordi Cromí, van acordar connectar el servei d'aigua torroellenc a Ullà. De moment, però, continua sense ser potable. Sobre les afectacions viàries, el tram que va d'Ullà a Verges, de la C-252, es va reobrir ahir a la tarda.
però encara hi ha punts que és complicat circular, per exemple, això, aneu amb compte al pont de Verges, que en principi es pot circular, però s'ha d'anar en compte i vigilar en diversos punts. Tot això perquè s'ha desactivat el pla Inuncat per la normalització dels cursos del riu i la millora de la meteorologia.
Segons les darreres informacions de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'estat dels cursos fluvials ja és de normalitat, amb l'única excepció de l'estació d'aforament de Torroella de Montgrí, que malgrat tot té una tendència a la baixa i es troba fora de perill.
I el pas del temporal Glòria ha deixat destrosses a tot el territori, centenars de sons, imatges, vídeos a les xarxes socials i centenars de minuts d'informació, Eugènia Güell.
I precisament la tasca informativa de Ràdio Capital en la cobertura ha comptat amb el favor de l'audiència de tots els nostres canals, superant així tots els rècords assolits anteriorment. Hem tingut fins a gairebé 50.000 usuaris diaris en el període de la tempesta i en moments de més de 300 usuaris simultanis.
I això ho hem d'agrair infinitament. Una bona notícia del cap de setmana, que és el baix empordanès Enric Auqué, l'actor baix empordanès que s'ha endut el Premi Goya al millor actor revelació pel seu paper a la pel·lícula Quien a Hierro Mata.
Sí, és l'actor de Verges que ja va guanyar el premi a millor actor secundari dels Gaudí, on va fer un discurs en el que va recordar la seva infantesa a Verges.
I a Begur, la Fundació Humana recull més de 9 tones de tèxtil usat. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. En total han recollit 9.246 quilos de tèxtil usat a Begur mitjançant la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que els veïns i veïnes van dipositar als diferents contenidors de color verd de la Fundació distribuïts arreu del municipi.
L'il·lusionista Xevi ja és fill predilecte de Santa Cristina d'Aro.
Sí, les han posat per impulsar...
No, aquest no és el tall que volíem escoltar. De fet, el que volem escoltar és aquest, no? Que l'Ajuntament de Palafrugell ha col·locat caixes niu per ocells en diferents espais del municipi. Ara sí, Eugènia.
Sí, les han posat per impulsar un projecte multiparticipatiu per conscienciar i implicar els joves i infants de Palafrugell en el camp de la ciència ciutadana. Els alumnes faran un seguiment al llarg de les estacions sobre com els ocells evolucionen.
I ara sí, tornem cap a Santa Cristina d'Aro, perquè l'il·lusionista Xevi és el fill ja predilecte de Santa Cristina d'Aro.
Xavier Salacosta, més conegut com l'il·lusionista Xevi, rebrà el proper divendres 31 de gener la distinció de fill predilecte de Santa Cristina d'Aro, el primer en rebre aquesta distinció honorífica del municipi.
I atenció, perquè aquest febrer el Carnaval de Platja d'Aro arriba a la 43a edició i ja s'obren les inscripcions.
Serà del 15 al 26 de febrer del 2020 i tindrà com a punt àlgid la gran rua de carrosses i comparses del dissabte dia 22 de febrer. Les inscripcions per participar-hi comencen dilluns 27, és a dir, avui, per les colles de Castell Platja d'Aro i S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, que poden fer-ho en un bloc mitjançant les entitats que les coordinen.
Fora d'això, la devastació al món de l'esport i també fora del món de l'esport per la mort de Kobe Bryant en un accident d'helicòpter. L'exjugador de bàsquet nord-americà de 41 anys va morir ahir en un accident mentre viatjava amb el seu helicòpter privat a Calabasas, a Califòrnia. En l'accident van morir 9 persones en total, el pilot i 8 persones més, entre els quals hi havia Bryant i la seva filla Jana, que tenia 13 anys. El xèrif del comtat de Los Angeles, Alex Villanueva, en roda de premsa ha explicat que no es revelaran les identitats de les víctimes fins que no es duguin a terme les autòpsies. Una notícia, aquesta mort de Kobe Bryant, que ha devastat tot el món de l'esport, concretament el món del bàsquet, els amants del bàsquet, entre els quals no m'hi compto, però realment és impactant aquesta mort d'un gran, d'una persona que passarà la història de l'esport mundial. Qui també passarà la història del món de la música, en aquest cas, per motius extremadament positius, és Rosalía, que ha guanyat el Grammy al millor disc llatí pel Mal Querer. Ha recollit el premi molt emocionant apassionada i també ha barrejat català, castellà i anglès en el seu discurs. Per tant, ha parlat en català davant de tantíssima gent en aquesta recollida de premis del Grammy Llatí. Avui hem de saber si el Parlament retira o no l'acte de diputat a Quim Torra després que el Tribunal Suprem ho ordenés. S'acaba el termini que ha donat la Junta Electoral perquè el Parlament designi qui hauria de substituir el president Quim Torra com a diputat. Això sí, no està clar que si deixa de ser diputat deixi de ser president. De fet, tot apunta que no, que per molt que no sigui diputat, com que ja és escollit president, no se li retiraria aquest càrrec de diputat. I avui torna el judici contra Trapero, el judici que el segon judici del procés que s'està fent a l'Audiència Nacional des de la setmana passada, doncs avui torna a arrencar. I qui hi haurà? Doncs l'excoronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que va ser, diguem, l'antagonista, la persona amb qui Trapero es va enfrontar. Veurem què és el que diu aquest home des d'aquest judici com a testimoni, en què, recordem, està obligat a dir la veritat, i sembla que en el judici del procés de l'any passat no va acabar de dir tota la veritat. I avui la cançó del dia és Una i mil veces, de Los Secretos, just després de saber que actuarà en el Porta Ferrada. Miquel 40.
El 58è Festival de la Porta Ferrada confirma un nou concert doble per aquest estiu a Sant Feliu de Guíxols. Serà el de Coquemalla i Los Secretos, que són aquests que estan sonant de fons i que actuaran a l'Espai Port el divendres 7 d'agost, en la que serà, segons diuen, una nit memorable. Aquesta ballada conjunta i exclusiva, que arriba després dels respectius èxits assolits al tram inicial del Guitar BCN 2020, s'afegeix a la creixent llista de noms ja confirmats i que auguren una de les millors edicions del festival. Així doncs, la cançó del dia per d'avui és aquesta de Los Secretos, Una i mil veces.
Una i mil vegades escoltaríem l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
La setmana comença afortunadament amb un temps més tranquil, és així?
Per sort així és, perquè ja van ser prou nombrosos els desperfectes, tant al litoral com a zones inundables del Ter. El temps d'aquest dilluns, doncs, comença força estable, amb ambient poc fred pel flux de component oest i sud-oest, amb vent de garbí que guanyarà una mica de força a partir de migdia. La temperatura mínima serà en general per sobre dels 5 graus, amb màxims de fins a 17 graus. L'estat del cel estarà estones enterbolit per núvols alts i mitjans, una mica més abundants cap a la tarda. Demà, dia sense gaires canvis, amb un matí més assolellat i tarda amb més tapada, sense canvis al termòmetre.
Los Secretos, que actuaran amb Coquemalla a l'Espai Port del Porta Ferrada el 7 d'agost aquest estiu. Anem coneixent això. Noms del Porta Ferrada, i entenc que, imagino que en les properes setmanes, doncs, n'hi haurà més fins a completar el cartell.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. La ràdio.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Aprofita les rebaixes dels comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell, al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca al 639 55 35 41. 639 55 35 41.
Un quart de nou del matí, el temporal de Llevant ha mostrat aquest cap de setmana la millor cara dels ciutadans baixempordanesos. Milers de veïns han sortit al carrer per recollir tota la brossa a rius, rieres i platges que havia generat el temporal Glòria. S'han fet accions com aquesta a Verges, a Platja d'Aro, a Sant Feliu, a Palamós. A Palamós, 200 persones van participar en la recollida de residus organitzada per l'agrupament Escolta Palamosí, amb el suport també de l'Ajuntament. Des del consistori s'ha assegurat que després de la feinada que s'hi ha fet, ha quedat en un estat molt millor del que estava, Eugènia.
Sí, van posar a les 4 de la tarda i primer es van prioritzar la recollida de plàstics i envasos i llavors es van apilar canyes i troncs per facilitar-ne la recollida als equips de neteja. A conseqüència de l'efecte i la força del temporal, aquestes platges han patit alguna modificació de la seva fisonomia provocada pels moviments de sorra, però sobretot l'aportació de brossa i residus de plàstic, fusta i restes vegetals. Això no ha passat només en aquesta població, ha passat en molts llocs de tot Catalunya, que l'afectació del temporal, en aquest cas també les infraestructures de Palamós, també han resultat molt afectades. En el cas d'aquest municipi s'han centrat a la zona portuària, en escolleres i magatzems i també en àmbits com el de Sota, Cala Margarida i Salguer. Aquesta és la valoració que fa l'alcalde Lluís Puig després de la neteja del dissabte.
Doncs molt contents per el resultat d'aquesta convocatòria. La veritat és que l'agrupament Escolta Palamosí es va proposar intentar ajudar el municipi i que els seus nois i noies doncs poguessin donar un cop de mà a totes aquelles persones que ho necessitessin, i la veritat és que la recollida ha estat molt efectiva, amb la qual cosa doncs amb l'estona de la tarda que ha durat la recollida s'ha pogut fer molta feina en aquest entorn i s'ha deixat en un estat molt millor del que estava.
Un altre exemple és el d'ahir al matí a les platges de l'Estartit. Ens porta aquesta informació en Pedro Ruiz.
Aproximadament un miler de persones van estar netejant durant la tarda d'ahir la platja de l'Estartit degut als efectes del temporal Glòria. Van recollir molts quilograms de plàstics i d'altres residus i van apilar les canyes que havia arrossegat al mar. Durant el matí, prop de 500 voluntaris també van fer tasques de neteja en aquesta zona. Francesc Ferrer, el president de l'EMD i l'Estartit, ha declarat que trigaran dies a recuperar-ho tot, especialment en sectors molt afectats com la Platera o Griells, on encara hi ha veïns que no poden sortir de casa seva per les inundacions. Sobre la recollida d'ahir, es va mostrar molt agraït.
La veritat és que ens hem de sentir orgullosos d'aquesta iniciativa popular, fent una feina que és de formiga, però que és vital, que ara mateix és treure tot el plàstic, tot el no biodegradable, i anar-ho acopiant amb pilons que ara demà ja des dels serveis tècnics de neteja anirem a recuperar i portar cap a deixalleria. I sí que s'ha fet molt bona feina, en queda molt de per fer, i el que sí realment em preocupa que hem trobat molt por espanc.
Aquest temporal també ha afectat el projecte de recuperació de les dunes, però Ferrer és optimista i veu marge per aconseguir-les de nou. El cost d'aquests anys, diu el president de l'EMD, es xifra en milions.
I ho deia Francesc Ferrer, una iniciativa popular, ni més ni menys. I avui parlem amb un dels impulsors, membre de Tot Més Net, en Joan McCraig. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Molt bé. Joan, explica'ns què és Tot Més Net.
Bé, Tot Més Net és una iniciativa que va sorgir aquest estiu. Doncs uns amics ens vam unir per anar a netejar les platges i bé, vam decidir portar una mica a les xarxes socials i anar creixent a poc a poc.
Llavors, ahir vau convocar, després de veure els efectes del temporal, quins efectes va tenir el temporal sobre la platja?
Bé, degut a la baixada del riu Ter, doncs va arrossegar moltes coses que estaven a la llera, no? I doncs ens vam trobar moltes caixes de poma també, però també ens vam trobar altres residus com rodes o moltes ampolles, molts agots, i sobretot microplàstics, que és el que més afecta i el que menys veiem.
Us esperàveu tanta gent, que vingués tantíssima gent?
Bé, nosaltres estem acostumats a ser entre 10 i 15, i nosaltres sabíem que demà, o sigui que ahir vindria molta gent, ens esperàvem 50-70 persones, però per res ens esperàvem que vingués un miler de persones, com diu l'EMD, per tant, molt contents.
Sí, un miler de persones que omplien tot el que era la platja des de l'Estartit fins a la Gola, no? Era l'objectiu, no? Netejar tot això.
Sí, bé, ens havíem centrat més en la Gola, ja que hi havia una altra recollida programada pels veïns a la platja gran de l'Estartit.
Però al final es va afondre tot, no? Perquè...
Sí, ens vam unir els dos grups i vam decidir doncs, fer tota la platja i que cadascú anés fent allà on trobés necessari, i vam acabar cobrint tota la platja, per tant, perfecte.
Sabeu, teniu calculat quantes tones d'escombraries o quants quilos d'escombraries poden haver recollit?
No, encara no. Estem pendents que l'EMD ens ho comuniqui, perquè es van dipositar en els punts de recollida que ens havien habilitat l'Ajuntament, i quan ho recollin ens ho faran saber, però de moment no tenim dades.
I clar, que el que veiem ahir eren piles i piles i piles d'escombraries, eh?
Sí, sí, sí. És una cosa poc habitual, però que gràcies a la col·laboració de la ciutadania i també, en aquest cas, de l'Ajuntament i l'EMD, doncs hem pogut gestionar una mica millor, i la veritat és que ho agraïm de tot cor.
El que hi havia, i em va cridar molt l'atenció, dèieu el Proexpan, perquè el Proexpan a més es divideix molt, però és que hi havia molts, això em va fer molt de fàstic, molts bastonets de les orelles.
Sí, això és el típic que la gent els fa servir i els tira al lavabo, i això no s'ha de fer mai, perquè els bastonets no passen els filtres que passen la resta de residus que acaben al vàter, i això provoca que acabin en rius. I això és molt perjudicial per la fauna.
Clar, jo crec que tothom qui va anar ahir a fer la recollida a l'Estartit, jo crec que ningú tornarà a tirar un bastonet pel vàter, perquè realment és impressionant la imatge, la quantitat de bastonets que hi havia. Clar, el que em preocupa a mi ara és que clar, el riu segueix baixant i segueix molt alt. Vull dir que pot seguir havent restes, sobretot a la Gola del Ter. Quina us plantegeu fer noves iniciatives?
Sí, sí, està clar. Nosaltres aquesta setmana que ve ja estem preparant una altra recollida. No esperem que sigui tan massiva, però a veure si pot venir el màxim de gent possible, perquè sí que és veritat que el riu seguirà baixant i portarà nous residus. Però no només això, sinó que totes les canyes que hi havia allà apilades doncs, tenen molts residus que han quedat a sota que no podem treure. Per tant, ens haurem d'esperar que passin les màquines per poder acabar de recollir amb la màxima precisió possible.
Em deies que sou un grup que normalment sou 10-15 persones. Explica'm una mica més sobre aquest grup tot més net. En quin moment decidiu crear-lo? Quina formació, quin background teniu que us porti a fer això?
Bé, doncs va començar amb dos de nosaltres que anàvem a l'Estartit a recollir de manera voluntària i pel nostre compte, sense penjar un lloc ni res, i després doncs, ho vam anar dient així boca orella i van anar venint gent doncs, un dia a l'altre, i vam decidir doncs, fer-ne una mica més de ressò per les xarxes socials, sobretot per conscienciar la gent de com tenim el medi, no? I també ho fèiem en zones, que en aquell cas, com que era l'estiu, no ho fèiem a la platja perquè l'Ajuntament, no realment per l'impacte dels residus, sinó per la imatge que volien donar de la platja, doncs ho tenien molt net, no? Per tant, vam començar a anar cap a la muntanya, cap a altres indrets que no se'n cuidaven tant. I doncs vam rebre molt de suport per part de persones voluntàries que venien també en algunes recollides, i bé, doncs vam seguir publicant i intentar conscienciar a la gent doncs, que ens veia per les xarxes socials. I doncs, realment estem molt contents de l'èxit que ha tingut sobretot l'última recollida d'ahir.
Clar, teniu l'esperança que això, que ara que ve més gent, que ha vingut més gent, doncs que suposi un boom de cara a les vostres accions?
Bé, nosaltres creiem que sí, que hi haurà un increment en la participació, el que passa que, evidentment, el que vam aconseguir ja som conscients que no ho tornarem a aconseguir, que ahir era un dia en què la gent, o sigui, el temporal era molt recent, la gent ja estava tocada, volia col·laborar, i els efectes del temporal eren molt obvis. Nosaltres el que volem és que la gent vingui fins i tot quan no hi hagi aquests temporals, perquè la brossa sempre arriba, i amb més o amb menys quantitat sempre fa mal. Per tant, sempre es necessita que hi hagi recollides i com més gent millor.
Organitzeu recollides al llarg de tot l'any?
Sí, organitzem recollides al llarg de tot l'any i no només a l'Estartí de Torroella, sinó que ara també estem intentant moure'ns una mica més per la zona de Pals, que també jo mateix soc d'allà, i també hi ha zones que necessiten doncs, aquesta ajuda. Però sí, és al llarg de tot l'any, en mesura de les nostres possibilitats, ja que som estudiants i doncs a vegades no sempre estem disponibles. Però normalment intentem fer una recollida cada dues setmanes. Mm-hmm. En casos com aquests del temporal, doncs sí que en farem de més seguides, per tant, d'intentar evitar que tornin al mar tots aquests residus que ens ha tornat.
On podem seguir-vos per tenir constància de quan feu accions com aquesta?
Nosaltres estem sobretot actius a l'Instagram, que és @totmesnet_, i al Twitter també, amb totmesnet, però sobretot a l'Instagram és allà on pengem totes les convocatòries i tots els resultats de les nostres accions.
Doncs totmesnet_. Joan, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital, iniciativa importantíssima, també, per tant, moltes gràcies per dur-la a terme des de totmesnet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el dia.
Igualment.
I parlàvem ara, ens explicava, ens deia en Joan, un agraïment important a l'MD de l'Estartit. Ahir vam ser des de Ràdio Capital en aquesta neteja que es feia des de l'Estartit fins la Gola del Ter. Vam parlar amb en Francesc Ferrer, president de l'MD de l'Estartit.
Francesc Ferrer, president de l'MD de l'Estartit, bon dia.
Bon dia.
Estem just aquí, entre la platja de l'Estartit, la Gola del Ter, just al principi de la zona recuperada de la platera, l'AIFA Platera. Creu que caldrà molt de temps per recuperar la resta de zones afectades pel temporal Glòria?
Evidentment sí. Aquí, com que som al final del circuit, encara ens queden dies de feina. Tenim tot el sector de Griells, que és just aquí a tocar d'on estem ara, encara en greus problemes d'aigua, en carrers incomunicats, amb gent final a casa que no pot sortir perquè hi ha carrers que tenen un caudal important d'aigua que anem rebent de tota la plana de l'Empordà. I ara aquí on estem, que la platera està, jo diria que al 100% de la seva capacitat de recepció d'aigua i inclús desbordada de lo que era previst a l'inici, i això té uns efectes que ens trigarem dies a recuperar-nos, eh?
Avui, diumenge, estem gravant aquesta entrevista diumenge, s'ha organitzat aquí a l'Estartit i fins a la Gola del Ter una jornada de recollida de plàstics amb una recepció, amb una participació que entenc que ha desbordat del tot el que es podia imaginar, no?, de la gent que ha vingut.
Sí, la veritat és que ens hem de sentir orgullosos d'aquesta iniciativa popular que ha mobilitzat, jo calculem, un entorn de més de 800 persones que tenim a tot al llarg dels 6 quilòmetres de platja de l'Estartit, fent una feina que és de formiga, però que és vital, que ara mateix és treure tot el plàstic, tot el no biodegradable i anar-ho acopiant amb pilons que ara demà ja des dels serveis tècnics de neteja anirem a recuperar i portar cap a deixalleria. I sí que s'ha fet molt bona feina, en queda molt de per fer, i el que sí realment em preocupa que hem trobat molt porex que està esmicolat amb porcions molt micro, molt petites, i això sí que és molt difícil de recollir, igual que també hi ha molt bastonet d'aquest de les orelles, molta brossa petita, minúscula, que costarà molt de treure, i la feina és molt constant, ha de ser molt constant.
Està preocupat pels efectes biològics que hagi pogut tenir per una banda, l'arribada de tanta aigua pel Ter i, per altra, el temporal de llevant.
Bueno, home, preocupats sempre hi hem d'estar. Jo crec que ara mateix no podem fer una valoració exacta de quins danys biològics pot haver tingut el territori, pot haver patit el territori. Esperem que es pugui fer també, i crec que, i esperem que no hagi afectat el fons marí de les Medes com va afectar en aquella llevantada d'aquell Sant Esteve. Veurem com ha afectat tota aquesta arribada d'aigua en la gola de Ter. S'ha de veure també al llarg de tota la llera del Ter com ha afectat. S'ha tret molta canya, que en part és bo perquè és un invasor. Sí que hem aprofitat també per fer una crida que s'ha trobat molta tortuga d'aquesta de Florida, de que la gent la reculli. Hem fet un punt de recollida a l'oficina del Parc Natural al Port de l'Estartit perquè la gent les vagi portant allà, i llavors ja procedirem a entregar-los als centres de recuperació per fer-ne un seguiment correcte, que no, la gent no els torni a tirar, sobretot ara que tenim l'oportunitat, no els torni a tirar en els rius, perquè si no, no acabarem mai amb aquestes invasores. I per altra banda, tot això s'ha de valorar molt bé, jo crec que en uns dies. Ara mateix seria una mica precipitat i massa agosarat fer una valoració de com està.
Clar, totes les dunes de per aquí han desaparegut.
Bueno, les dunes han quedat afectades, tot el projecte de recuperació de dunes, però sí que és veritat que ara també és una oportunitat perquè amb molta matèria orgànica d'aquestes pot ajudar, si ho fem bé, a generar un altre cop duna. Per tant, hi ha una feina aquí de camp que jo crec que l'haurà de liderar el Parc Natural, decidir què fem amb tot això. La idea és triturar tot això, tota aquesta massa forestal i de canyissar que hi ha, que aquí després a veure com podem reutilitzar-ho o in situ en el territori o ens portar-nos un d'aquí.
I després també hem vist que hi ha molts punts que segurament abans estaven marcats i estaven limitats perquè la gent no accedís a les dunes, que ara tot això, aquests límits, aquestes valles, se les han portat a l'aigua. Això es reposarà aviat perquè la gent, és a dir, que la gent no comenci a passar ara. Sí que avui s'està netejant, però a partir de demà, quan ja estigui tot net, entenc que la gent no ha de poder tornar a passar per aquí.
Evidentment, la zona que és la part de platja, que és reserva integral, que és la part aquesta d'aquí de tocar la gola de Ter, aquí sí que s'ha de fer una feina ràpida, suposo, a través del Parc Natural per tornar a recuperar aquestes posicions dunars, i llavors sí que hi haurà una feina que s'hauria d'actuar bastant ràpid. No sé de quins mitjans disposarà Parc Natural, de quins efectius, tant amb recursos humans com econòmics, per començar a actuar ràpidament amb la recuperació d'aquestes dunes, que avui sí, podem comprovar que una duna d'aquestes ens pot protegir d'una llevantada forta i evitar l'embat d'aigua cap a dintre el territori, igual que la feina que ha fet la platera recuperant tota aquesta zona. Tots aquests hectolitres d'aigua que tenim aquí a la platera acumulats no ens han arribat a l'Estartit, si no ens haguessin arribat a Griells i a la part de l'Estartit. Per tant, hem d'agrair que en definitiva part de l'efecte biològic també és un efecte de protecció.
Caldrà molts diners, a banda de temps, per recuperar tot.
Moltíssims diners, vull dir, moltíssims diners, i la veritat que hi ha molta feina a fer. Tenim tota la mota del Ter també molt afectada i amb un punt delicat, que per això també demanem, si us plau, que la gent se n'abstingui encara de passar per la mota del Ter, que no transitin vehicles, que està tallat el pas, que intentin inclús no caminar-hi molt, perquè hi ha algun punt una mica feble i que no creem danys majors. Ja s'estan començant a fer valoracions, i això, evidentment, estem parlant de xifres milionàries,
Això que deia, no? Acabem amb les peticions o amb les crides que es pugui fer a la ciutadania, no? De què es pot fer i què no es pot fer. Crides urgents.
Bueno, sobretot encara mantenir l'alerta. No ha passat la glòria, però aquí encara estem tots preocupats perquè encara ens arriba aigua aquí en aquest sector del territori. La gent del territori que el coneix ja sap el que ha de fer. Evitem transitar la mota del Ter. Siguem curosos i respectuosos amb les indicacions que vagin arribant a mitjans, des dels mitjans oficials, i filtrar molt bé les notícies, perquè a vegades amb aquests es generen molt de fake news, que llavors el que generen és alarmisme o provoquen situacions d'estrès innecessari. Els serveis, jo des d'aquí vull agrair la policia local, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Torroella Montgrí, la brigada, serveis de neteja, perquè han fet un sobreesforç aquests dies, dedicant-hi moltíssimes hores per ajudar-nos a que tot això anés a bon port, i a dia d'avui ho estem aconseguint. Tenim encara, ja us dic, la zona de Griells, evitar anar a Griells, a fer l'efecte Badoc, a buscar la selfie, perquè el que necessitem és tenir les vies lliures per si hem d'actuar d'emergència, en qualsevol moment puguem accedir-hi ràpid, perquè ara
precisament venim d'allà, hi ha algun carrer ja que la gent hi ha aparcat a dobles, als dobles cantons de carrer, i si ara mateix haguéssim d'entrar amb un camió de bombers tindríem dificultats. Per tant, demanar prudència, deixar treballar i que deixin les vies al màxim de lliures possibles.
Francesc Ferrer, president de l'EMD de l'Estartit, moltes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres i a disposar com sempre. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, ara informació de servei. Perquè el temporal també ha tingut incidència en carreteres i serveis d'aigua municipal. Ahir l'Ajuntament d'Ullà va explicar que torna a tenir servei d'aigua, ja que s'ha connectat a la Torroella de Montgrí després d'un acord entre els dos alcaldes dels dos pobles.
Aquesta aigua, però, continua sense ser potable. Els danys causats per les inundacions a la planta potabilitzadora impedeixen garantir la qualitat de l'aigua. En aquest sentit, el consistori torroellenc va explicar, a través d'un comunicat de Sòria, que l'aigua es pot fer servir per dutxar-se, rentar la roba o netejar els estris de cuina, però es desaconsella beure-la o usar-la per cuinar. Segons un comunicat de l'Ajuntament d'Ullà, operaris de Sòria continuen treballant per solucionar els problemes a la planta potabilitzadora. De fet, ahir a la matinada van estar treballant fins pràcticament les 5. Des d'Ullà han volgut agrair la bona predisposició del poble de Torroella al compartir l'aigua.
I pel que fa a les carreteres, segons llegim a la web del Servei Català de Trànsit, en aquests moments no hi ha cap carretera afectada pels talls de carretera que vam tenir la setmana passada com a conseqüència del temporal, i això després que tornés a estar oberta el trànsit entre Ullà i Verges.
Sí, així és. La carretera C-252 que porta d'Ullà a Verges torna a estar oberta al trànsit després que el dijous quedés completament negada pel temporal i que va deixar la via completament intransitable per l'acumulació d'aigua. Des del consistori expliquen que els Mossos van permetre accedir-hi als cotxes des d'ahir a la tarda, però que s'adverteix als usuaris que circulin amb precaució, ja que destaquen que en determinades zones encara pot quedar alguna bassa d'aigua.
El pas del temporal Glòria ha deixat destrosses a tot el territori, centenars de sons, imatges i vídeos a les xarxes i centenars de minuts d'informació. Precisament la tasca informativa de Ràdio Capital en la cobertura del pas del Glòria al Baix Empordà ha comptat amb el favor de l'audiència de tots els nostres canals, superant així tots els nostres rècords.
Sí, tant el senyal de Ràdio Capital a internet, les visites als nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram, les subscripcions al nostre canal de Telegram o les visites al web s'han enfilat fins a gairebé 50.000 usuaris diaris en el període de la tempesta i en moments de més de 300 usuaris simultanis. La cobertura continuada del web de l'emissora s'ha complementat amb interrupcions de l'emissora habitual per emetre butlletins informatius d'última hora i amb l'emissió de l'informatiu supermatí des del costat del rius Ter i Daró en els dies de màxima amenaça de desbordament. Per l'antena de Ràdio Capital també hi han passat els alcaldes de tots els municipis afectats i els experts en meteorologia que a cada moment ens han ajudat a informar de la situació, a més d'explicar consells i bones pràctiques tan necessàries en moments com aquests. Tot l'equip de Ràdio Capital volem agrair la confiança dipositada per la nostra audiència en un mitjà de proximitat com el nostre per informar-se en una situació tan greu com la que hem viscut.
Efectivament. Un agraïment infinit a tots els oients que ens seguiu, que ens escolteu i que ens exigiu. Les 8:37, jo avui de vosaltres no em perdria aquest comentari, el comentari de l'humorista Carles Xuriguera.
Fa un temps esplèndid per l'època de l'any que som. Gaudim d'un clima moderat i amable. L'economia sembla que es manté molt bé, estable i ferma, molt en concordança amb la política i les propostes estatals d'alta volada, veritable força de cohesió nacional i europea. La gent viu en pau i d'acord amb els seus ingressos, educa els seus fills i fa possible els seus somnis, sota un sostre segur i de benestar. Els passos humanístics que fan els estats europeus per comprendre, acceptar i solucionar els problemes de pobles veïns, sobretot de les minories més vulnerables d'aquests pobles, es troben en una fase de solució total. Es lluita contra els estats i les màfies opressores. Es lluita i es guanya. Gràcies. Noto una potent unió dels partits polítics de la península Ibèrica per deixar enrere anys de grisor democràtica i penúries no reconegudes per als anomenats perdedors de la Guerra Civil. La memòria històrica és lluny, és llum per al passat i les cunetes ja no són vergonyosos nínxols de venjança. La justícia ha esdevingut veritable pal de paller que marca el camí, n'és model de la separació de poders. El periodisme, sempre trinxerat amb la veritat i la llum lluitant per la nostra llibertat i ensenyant els horrors cada vegada més escadussers de l'engany, la trampa i la hipocresia. Gràcies, periodistes. I gràcies, intel·lectuals, per les vostres reflexions en tertúlies televisives, radiofòniques i articles d'alt nivell. Gràcies. Com podríem pensar sense vostès? Gràcies, gent compromesa, que sua per sortir en totes les fotos d'allà on hi ha un problema o una vulneració dels més dèbils. Gràcies, artistes, que no us en sabeu estar un cop cansats de la vostra feina d'agafar els megàfons i liderar manifestacions. Gràcies, pagesos treballadors, que us caseu amb els bancs i les asseguradores per morir per aquest territori nostrat. Gràcies, empresaris retirats, o que diuen que retiren, que després de destruir casa nostra esdeveniu mare treses de l'ecologisme. Gràcies a tots nosaltres per transformar aquest món en quelcom realment d'això. Gràcies.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 10 minuts de 9:15 del matí, de seguida tornem. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Saps on prendre el millor cafè de Sicília sense sortir de la Costa Brava? Astoria d'Amore. Escolta, si t'agrada el bon cafè, tenim diverses varietats a 1 euro. I això no és tot. Les canyes també a 1 euro. I si vols, pots esmorzar per només 1 euro. Ah, i tenim diverses varietats de tapes per també 1 euro. Astoria d'Amore. Som al carrer del Daró 57, local 8 de Palafrugell, al costat de l'Avinguda Espanya, al pàrquing interior de l'Esclat. Història d'Amore. Busca'ns a Instagram i al Facebook.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
De seguida repassem altres efectes que hagi pogut tenir el temporal al nostre territori. Parlarem de l'arròs. Abans, però, això que va passar dissabte a la nit, concretament a Màlaga. Escoltem.
Y el Goya, al mejor actor revelaciones para... Enric Auger, por quien a hierro mata.
Su madre, bailarina de danza, le animó a que se apuntara...
El baix empordanès Enric Auger s'ha endut el premi a Goya, el millor actor revelació, pel seu paper a la pel·lícula Quien a hierro mata, derrotant la resta de nominats. Auger ja va guanyar el premi a millor actor secundari, no, Eugènia?
Sí, de fet, en aquell discurs dels Gaudí ja vam explicar que ell va mencionar Verges i també a la seva infantesa i la seva família. Doncs bé, en aquest discurs l'actor baix empordanès també ha agraït la seva família i amics, així com també el director de la pel·lícula Paco Plaza, que es va fixar en ell i li va donar aquesta oportunitat. Auger va acabar donant les gràcies a totes les antifeixistes del món.
Bueno, gracias a los académicos, a todo este calor que estoy recibiendo este año, es increíble. Y quiero compartir con todo mi amor, toda mi fraternidad y coleguismo con Vicente, con Nacho, con Santi, de verdad, lo comparto con vosotros con todo mi amor. Quiero agradecerle a Paco Plaza, porque creo que aquí todos sabéis lo difícil que es empezar en esto. Paco se fijó en mí, me dio la oportunidad y esto no lo voy a olvidar en mi vida. Y también Paco una vez me dijo que esto de rodar y de hacer cine es aprender a renunciar a la renuncia cuando se rueda, y yo contigo no tuve que renunciar a nada. Gracias, Paco. Quiero agradecerle también a Baca Films, a Emma y a Borja por la confianza, por enseñarme su tierra bonita, Galicia, y sus gentes, y por este cine periférico que también es muy importante en España. Gracias. Estoy temblando. Quiero compartirlo con todo el reparto de la película y sobre todo con Chan Cejudo, que hoy no está aquí y se lo quiero dedicar. Y luego ya a mi madre. Mami, gracias. A mi padre, que también está por aquí. A mis dos hermanas confidentes, María y Ana. A Marta Aguilar, que después de Paco es la segunda persona que más me ha ayudado en construir a Quique y por educar a mi hija conmigo. A mi pequeña hija Volcán, Carmela. A Laia. Y luego dicen que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Pues aquí arriba tengo a Luis y a Paula. Gracias por venir y acompañarme, joder, gracias. Y por último, y lo más importante, gracias. Gracias a todas las antifascistas del mundo. Venga, a UPA y...
Un problema, que és que el principal feixista que tenim en aquest país, que és Santiago Abascal, i la gent de Vox, va declinar participar o la invitació en aquesta gala dels Goya. Per cert, que avui m'agradaria destacar el missatge que va publicar a Facebook l'Institut Escola Francesc Cambó. Deia: no passa cada dia que un actor basilità de naixement, l'Enric Auqué, exalumne de l'escola Francesc Cambó i fill de la professora de dansa d'extraescolars, la Mercè Sardà, està nominat a millor actor revelació. La història de l'Enric és de superació. Va trobar el camí a través del teatre. Va ser la Mercè, una mare lluitadora, qui el va apuntar al curs que definiria la seva professió. Avui tots dos són a Màlaga, a l'entrega de premis. Estem segures que l'Enric, això era abans que s'entregués, que l'Enric s'endurà el Goya, però en el cas que no sigui així, per nosaltres ja ha guanyat. Felicitats per la feina feta i sobretot que no parin els èxits. Doncs això mateix, que no parin els èxits per l'Enric Auqué. Més notícies. Begur ha recollit més de 9.200 quilos de tèxtil usat mitjançant la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar, que els veïns i veïnes van dipositar als diferents contenidors de color verd de la Fundació distribuïts arreu del municipi. Maria.
Sí, de fet.
Maria, aquí tenim ara sí, Maria.
Les més de 9 tones recuperades a Begur equivalen a 20.800 peces de roba, la gestió de les quals implica un doble benefici. El primer, ambiental, perquè en redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, la reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l'any passat van representar un estalvi de 29 tones de CO2 a l'atmosfera. Mentrestant, el benefici social que les donacions fetes pels begurencs i begurencs, que es consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. I és que Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 quilos de tèxtil recollits. D'altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials. Des del consistori es recorda que el tèxtil usat no correspon en cap cas a la fracció de rebuig i que aquest tipus de residus s'han de dipositar exclusivament en els contenidors específics de color verd habilitats per la Fundació Humana. Amb aquest senzill gest es garanteix que el tèxtil usat tingui una segona vida i una funció social, i es redueix considerablement la xifra d'impropis, és a dir, els residus dipositats en la fracció que no es correspon, que provoquen importants costos ambientals i econòmics per a l'Ajuntament i per tots els veïns i veïnes.
I Maria, on van a parar totes aquestes peces de roba?
Les peces dipositades als contenidors d'Humana a Begur tenen dues destinacions. Prop del 90% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge d'arreu del territori.
Gràcies, Maria Montells. Xavier Salacosta, més conegut com l'il·lusionista Xevi, rebrà aquest divendres la distinció de fill predilecte de Santa Cristina d'Aro, el primer en rebre aquesta distinció honorífica del municipi.
L'acte, que es farà a les 7 del vespre a l'Espai Ridaura, serà presentat pel periodista Josep Puigbó i comptarà amb la presència del també periodista Xavier Castillón, que farà una dissertació biogràfica del guardonat. L'atorgament es fa coincidir amb la festivitat de Sant Joan Bosco, patró dels mags i dels il·lusionistes. A més, es commemora el 50è aniversari de la mítica fita de l'il·lusionista, quan va conduir un cotxe amb els ulls embenats des del monestir de Montserrat fins al Saló de l'Automòbil de Barcelona.
I com s'ha decidit donar-li aquesta distinció?
L'atorgament de la distinció ho va acordar el ple de l'Ajuntament per unanimitat, reunit el 23 de desembre, a partir d'un informe realitzat per l'Arxiu Municipal, que ho ha justificat per verificar i seleccionar 20 documents finals. El mag veterà i internacional, rècord mundial, fundador d'entitats de màgia, creador del Museu de la Màgia, presentador de festivals, iniciador de les trobades màgiques, professor, present en ràdios, revistes i televisions, organitzador d'exposicions, autor o protagonista de llibres, actor i activista en favor del turisme local. És una persona rellevant en l'àmbit de l'il·lusionisme a nivell internacional i ha portat el nom de Santa Cristina arreu del món, ha recordat l'alcaldessa Lourdes Fuentes. A nivell local, cal destacar la creació de la Casa Màgica. Va ser el primer museu de màgia de l'estat espanyol i considerat el més gran i original d'aquesta temàtica al món. Els guardonats amb aquesta distinció, segons el reglament que va aprovar el consistori, podran acompanyar la corporació en tots els actes públics on intervingui i en un lloc de preferència.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
9 minuts i seran les 9 del matí. En ple temporal ens preguntàvem quin efecte tindrà, haurà tingut aquest temporal sobre algunes de les plantacions més importants de la comarca. En parlarem aquestes setmanes i avui hem volgut començar preguntant-nos com està, en quin estat està l'arròs de Pals. Per això avui parlem amb Josep Pericall, que és president de l'agrupació Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals. Senyor Pericall, bon dia.
Bon dia.
Doncs miri, la pregunta és ràpida i clara. En quin estat ha deixat el temporal el conreu de l'arròs de Pals?
Doncs hi anem per parts. Doncs els arrossars de la zona marítima, estem parlant d'un quilòmetre doncs, mar endins i una superfície d'unes 120-150 hectàrees, doncs hem tingut una afectació molt important de la intrusió de l'aigua salada i també uns desperfectes doncs, en les infraestructures de camins, crestes, canals de rec, bastant important, que fins que no hagi baixat l'aigua doncs no podem fer una avaluació concreta doncs, de com està doncs, aquests arrossars, però són els més afectats que hem tingut aquí en la zona litoral.
És a dir, l'aigua marítima mata el conreu de l'arròs?
A veure, això, l'aigua marítima el que fa és posar uns nivells de salinitat en el sòl molt importants que dificulten el seu creixement. En funció de les actuacions que fem a posteriori, és a dir, fem banys d'aire dolça, si tenim unes infraestructures doncs, que ens permetin fer un rentat, o ja sigui un part natural o un part forçat doncs, per al rec, abans de la sembra, doncs, les terres es podran recuperar amb relativa normalitat. Però el handicap important que tenim és que les infraestructures de rec estan molt danyades, no solament les d'aquí, a la part final dels conreus de l'arròs, sinó a les que fan de captació d'aigua dintre el riu Ter de la Canet de la Tallada i les tuberies que porten l'aigua fins a tot l'abastament del regadiu del Baix Ter.
Per tant, si podem tenir problemes, no? Si aquest regadiu està inhabilitat, inutilitzable?
Això falta acabar-ho d'avaluar i les comunitats de regants i el Departament d'Agricultura suposo que en aquestes dies doncs, faran una avaluació concreta dels danys en les infraestructures de reg, però ara per ara segurament és el, en, el camp, en el sector de l'Orfe és el dany que més ens preocupa i el que més ens pot limitar el conreu.
Clar, això pot fer perillar la propera campanya de l'arròs?
Home, crec que si posem els mitjans tots plegats que toquen, doncs hauríem de poder-ho solventar i poder regar amb normalitat. Però i... ja et dic, estem a l'espera de les avaluacions i de veure els danys concrets que hi ha en les infraestructures de reg.
I quins, són, quins són aquests mitjans que caldrien ara?
Bueno, doncs bueno, suposo que restablir doncs, totes les xarxes que s'hagin danyat, que siguin tuberies, tomes, i sobretot el més important crec que està en el riu Ter, de la toma de captació que hi ha a Canet de la Tallada, doncs, que aquesta toma doncs, ha quedat molt malmesa i aquí sí que hi ha una infraestructura d'obra civil de gran envergadura que s'haurà de veure com, com es fa.
Clar, disculpi, allò per desconeixement, però quines són les institucions que haurien de prendre aquestes decisions? Això és ajuntaments, és Generalitat o és privat?
No, 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 les comunitats de regants, el Departament d'Agricultura i l'Agència Catalana d'Aigua, suposo que són els tres interlocutors principals doncs, que hauran de determinar com s'actua en aquestes infraestructures danyades.
Per tant, ja ho deia, que en aquests moments és aviat per donar una xifra de possibles danys econòmics.
Sí, ara ja et dic, si podem recuperar amb certa normalitat la xarxa de reg i podem fer un rentat en aquestes 120-150 hectàrees que estan més al litoral del mar, bueno, podríem tenir, doncs, intentar minimitzar doncs, els efectes d'aquest temporal i tenir una collita, bueno, que intentaríem que fos dins la normalitat.
Josep Pericay, president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a l'altre.
Repassem algunes de les últimes notícies d'avui del Supermatí. L'Ajuntament de Pals ha col·locat caixes niu per ocells en diferents espais del municipi per impulsar un projecte multiparticipatiu per conscienciar i implicar els infants i els joves de Palafrugell en el camp de la ciència ciutadana. Eugènia.
Els alumnes dels centres educatius participaran en els seguiments que cada primavera es faran a les caixes per comprovar si s'han ocupat, també quina és l'espècie que hi ha aniat i comprovar l'èxit de l'aposta. Posteriorment, durant la tardor, es farà un manteniment a les caixes i retiraran les restes del niu i les deixaran en bones condicions per ser ocupades l'any següent. Més enllà de la implicació i la conscienciació ciutadana, l'objectiu del projecte és també potenciar la biodiversitat urbana i el control de plagues, col·locant caixes niu que permetin donar protecció i afavorir la nidificació d'ocells i ratpenats, fauna insectívora que s'alimenta dels insectes.
I aquest febrer el Carnaval de Platja d'Aro arriba a la 43a edició, serà del 15 al 26 de febrer, tindrà com a punt àlgid la gran rua de carrosses i comparses el dissabte 22 de febrer. I atenció, perquè obren les inscripcions, no, Eugènia?
Sí, a veure, una mica de calendari, perquè fins que no arribi el dia 15 de febrer, les inscripcions per participar-hi comencen avui i, bueno, són inscripcions per les colles de Castellplatja d'Aro i Segaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, que poden fer-ho en bloc mitjançant les entitats que coordinen. Demà mateix, dimarts 28 de febrer, s'obre el termini general per fer-ho per correu electrònic i s'estableixen 5 categories amb guardons pels 5 primers classificats de cadascuna que globalment repartiran més de 8.000 euros en premis. La carrossa gran, que és aproximadament 2.400 euros de premi, la petita, que és de 1.600 i poc més, la comparsa, que és de 1.450 euros i la disfressa, que també és amb el mateix premi i, a més, colles locals que s'enduran poc més de 1.000 euros. També hi ha el Premi Únic a la millor colla debutant en el Carnaval de Platja d'Aro, que és de 250 euros, i a més també s'obtindrà una subvenció de 250 euros per carrossa i de 3 euros per cada persona disfressada, amb un mínim de 25 components.
I Eugènia, quin criteri farà servir el jurat?
Doncs puntuarà d'acord amb els criteris relacionats amb la coreografia, la disfressa, la carrossa i l'animació. La coreografia davant de la tribuna on hi haurà situat el jurat és la única que es qualifica i no pot superar els 2 minuts. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte 22 de febrer al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, i la festa començarà amb un ball de carnaval amb disco mòbil Platja d'Aro, i tot seguit hi haurà el lliurament de premis.
Gràcies, Eugènia Güell, i a tot l'equip de Ràdio Capital, tota la redacció d'informatius d'aquesta ràdio. Un supermatí que en 40 segons arriba al seu final. Uns segons que aprofitarem per repassar la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Inici de setmana amb temps força tranquil i poc fred. El vent de component sud-oest portarà un ambient suau amb temperatura mínima superior als 5 graus i màximes de fins a 17 graus. L'estat del cel romandrà variable amb intervals de núvols alts i mitjans que entrenyinaran la llum del sol. Demà, temps sense canvis, amb més sol al matí i núvols més compactes a la tarda.
Perfecte, Albert, moltes gràcies a tu, per tota la feinada que vas fer la setmana passada també, i moltes gràcies a tothom que ha seguit aquest programa, que torna demà, que vagi molt bé.